l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Bé, doncs, amb el Pau Vituri avui, no? Amb el Sergi Parc, què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts un dilluns més al Tribuna Preferent, aquest espai de tertúlia al voltant del Centre d'Esports, que fem al nostre canal de Twitch i també a l'antena, a la 94.6, com cada dilluns, des de poc després de les 7 del vespre fins a quarts de 9, pràcticament una hora i mitja per parlar al voltant de la situació del Centre d'Esports, que evidentment no és la desitjada ni molt menys. Com dèiem, avui el Pau Vituri doncs no hi és, l'excusareu segur, el tenim de viatge, de fet està a punt d'agafar l'avió per anar cap a Hongria per seguir de ben a prop el partit de demà de waterpolo femení entre l'Astralpool i l'UPSE, Supercopa d'Europa, un partit que començarà demà a 3:15 de la tarda i que podreu seguir en directe a l'antena de Ràdio Sabadell. Feta aquesta falqueta i feta aquesta explicació després d'aquesta capella, anirem de cara a barraca perquè avui tenim moltíssims temes dels quals parlar després de la nova derrota del Centre d'Esports consumada ahir 1-2 contra el Sanse, que ha deixat doncs aquesta situació més que preocupant, si ja ho era, doncs encara més, amb el conjunt arlequinat situat a 6 punts ja de la permanència després d'11 jornades disputades. Ens estan arribant ja els comentaris, tenim ja una bona sèrie d'usuaris connectats, però abans de llegir-ne uns quants, saludarem els tertulians que ens acompanyen aquesta tarda, aquí a la meva esquerra, ben a prop, l'Albert Mengot. Què tal, Albert, com estàs?
Bona tarda, primer de tot, gràcies per la invitació, i diria que estic trist perquè ja fa més d'un mes que no guanyem cap partit i fins ara, per exemple, la setmana passada encara podies agafar l'àrbitre i hi ha hagut polèmica tal, però la incapacitat d'ahir no es pot intentar enfocar l'àrbitre o ningú, és plenament nostra i cada vegada sembla més difícil.
Fixa't, Albert, que jo crec que en aquestes situacions un pot tenir encara la confiança que es troba la situació endavant. Hi ha gent que probablement doncs, tindrà aquest sentiment d'estar enfadat, de ràbia perquè les coses no surten, i hi ha gent que jo crec que ens hi hem trobat cada cop més en les últimes hores, que està com decebuda, que no veu la manera de sortir d'aquesta situació, i et veig una mica en aquest estat.
Sí, totalment, perquè tu comences la temporada i veus que hi ha quatre equips, Teruel, Tarazonas i demés, que veus que no seran mai superiors al Sabadell, llavors per poc que facis ja estaràs salvat, però ja passi a tenir un terç de temporada i et veus allà, 6 punts com deies tu, i ja comences a pensar... Potser no som tan bons com ens creiem.
Bé, s'acabarà veient, queda moltíssima lliga, sí que és cert, però la situació està clara que no és bona. Gerard Guardi, com estàs? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Sergi, com estem?
Tu amb quin d'aquests tres sentiments estàs? Amb aquest de confiança, d'enfadat amb ràbia o de frustració, decepció, que no acabes de veure quina pot ser la solució?
A veure, jo no vull cremar tot, és a dir, estic decebut, amb segurament un bri d'esperança, perquè al final hi hagi qui hi hagi a la banqueta, hi hagi qui hi hagi la direcció esportiva, el club està per sobre de tot i ens hem de salvar com sigui aquesta temporada. I pensant ja, passant pàgina, perquè jo crec que al final tots quan estem a la nova Creu Alta som molt passionals, però dilluns comença una setmana nova i jo ja estic mirant cap al Johan, cap a dissabte a la tarda, i amb ganes també, perquè és un partit que esperem tota la temporada. Hi hagi el context que hi hagi, allà hi serem també.
Ens hem de salvar com sigui, o sigui que al final aquesta temporada es pintava com que, no dic que s'apuntés a playoff, hi havia gent que sí que estava il·lusionada, però veient aquesta situació després d'11 jornades, ja ens hem de donar com per únic objectiu el de la permanència, eh?
A veure, jo sí que és cert, estic molt en la línia de l'Àxel, que el vaig escoltar la setmana passada, pràcticament l'entrevista que
va ser, sí,
tot el programa.
Si jo, al final, crítica, que durés tant l'entrevista?
No, al contrari, jo ho hagués allargat, perquè escoltar l'Àxel sempre, al final és una persona transparent i sincera i sempre s'agraeix. Jo al final, quan comença la temporada, no sé si perquè he estat 4 anys al club, ho he viscut des de dins, ho analitzo tot molt més fredament, és a dir, el Sabadell estem parlant que segurament estarà o està en la franja del pressupost del grup entre el 9è i el 12è, segurament. Llavors jo quan comença la temporada m'agafo això, al final és molt fred, el futbol no tot són diners, per sort, però per mi els objectius també s'han de marcar mirant el pressupost. Ara evidentment estem en un dèficit de 7-8 posicions, però clar, per estar al play-off, quan tu tens el pressupost entre el 9è i el 12è, han de fallar uns quants equips. És a dir, és evident que s'ha fet un esforç aquest any molt més gran, però per mirar dalt i per ser molt ambiciosos has de tenir un múscul econòmic que jo crec que no hi arribem. Després en podem parlar amb la qualitat i les virgueries que pugui fer el director esportiu, amb l'encert de tenir un bon entrenador que et pugui treure tot el suc possible, però jo crec que també és important fixar-nos en el pressupost, i jo crec que és un topall. No m'agrada la paraula topall, perquè al final el que has d'intentar és superar-ho, és a dir, amb les habilitats dels jugadors, amb una bona cohesió de grup i amb un encertant en la direcció esportiva i en l'entrenador, però crec que és una marca a tenir molt en compte per als objectius d'una temporada.
I tu no fallar, si vols estar en aquesta zona alta, evidentment. Exacte. Cosa que el Sabadell doncs sí que està fent. Per cert, guardi, aquí algú deia el Jorobí 99, començo a llegir ja els comentaris que ens arriben al chat del Twitch, que són moltíssims. Per cert, ja sabeu que teniu possibilitat de premi si participeu al chat del nostre canal de Twitch amb aquestes pizzas Maximus, que després sortejarem. Sobre els que veu participar la setmana passada i els que participeu avui, doncs entrareu en el sorteig per un sopar per dues persones doncs la setmana que ve. Et deia aquí el Jorobí 99 que si has vingut de fer de soldat de la directiva, millor que se'n va escoltar una altra cosa. Jo convido a la gent que no, que el guarda.
Sí, home, no,
que ja... Que té coses interessants a dir,
exacte, que opinin a dos quarts de nou, si de cas, quan acabem el programa.
Sí,
però...
sí, que es quedin. A veure, vaig a llegir aquí
potser
una mica...
Potser ho diu per l'americana aquesta que porta una mica de soldat, no
que
sé.
Que vas molt guapo.
Exacte, gràcies.
A veure, ens saludàvem per aquí. El Llaner Sabadellenc deia: bona tarda, Jaume Milà, dimissió ja. Què més? És a dir, ja apuntaven a Gené per aquí. També el mateix Llaner Sabadellenc deia que estava amb el Pau Morella Giner, que s'hauria de fer neteja tot el club, menys amiguismes i més professionals. El mateix Jorobí 99 també deia que s'havia de fer fora Jaume Milà. El Toni Pacheco preguntava si tindrem novetats. Us recomano que es quedeu tot el programa, però sobretot una bona estona, perquè aviat us explicarem també alguna coseta que us tenim guardada. Els del CES 28 fora també deien per aquí que si posaran Àngel Martínez de primer. Vaja, un munt de comentaris, doncs, pràcticament tots apuntant doncs això, a demanar responsabilitats i que hi hagi canvis al club. Vinga, Albert, va, et pregunto tu. No sé per on creus que passa la solució per revertir aquesta situació. El que és evident és que al final el balanç global són 8 derrotes en 11 jornades, és un balanç nefast. Amb tota aquesta quantitat de gols encaixat, que no hi ha manera de deixar una porteria a 0 del partit del Sestao. Amb Gerard Bofill són 4 derrotes en 4 partits. Si allargues una mica més la vista, 5 derrotes seguides. Quina és la solució? S'ha de confiar en l'actual cos tècnic / direcció esportiva, digue-li com vulguis? S'ha d'apostar per fer canvis? El problema és de la plantilla, com ho veus?
A veure, jo crec que sí, ja entenc que hi ha molta gent que vol cremar tot i queixar-se de tot, però si tu el que vols és treure el director esportiu és de cara al mercat d'hivern, i has de tenir clar que has de tenir diners per canviar jugadors, perquè fer-li fora ara, com es va fer fora Manzanera, si després no hi ha pasta per portar algun jugador, no servia de res. Al final el director esportiu ni remata corners, ni fa passes, ni fa res. És cert que jo no estava molt a favor d'aquest diguéssim plantejament continuista de posar el segon entrenador com a primer, que en principi des del club es deia que no era 100% continuista, però perquè es veu futbolísticament no hi ha gran diferència. Llavors jo crec que per revertir això no hi ha res més que fer una pinya en l'equip i que ho coincideixin treure. La capacitat diguéssim futbolística en principi està, perquè com ell deia no és una plantilla per baixar, però si no es fa un canvi potser d'esquema futbolístic o una cosa així, no veig la sortida. Però ara mateix no crec que la solució sigui fer fora Jaume Milà, a menys que hi hagi una previsió d'ampliar el pressupost de cara al mercat d'hivern. Llavors potser no és la persona idònia per fer fitxatges.
Tu, Albert, dius que Jaume Milà fora no, però, perquè em quedi clar,
perquè no hi ha pasta, entenc.
Però per tu la solució no seria canviar la direcció esportiva, però cost tècnic sí o no?
És que el cost va una mica relacionat. Si hi ha diners per portar un entrenador que creiem que pot fer un canvi, endavant. Si ha de ser pues, l'Àngel Martínez, pues, òbviament no.
Gerard.
A veure, jo em poso en la ment de la directiva, que ara està tan de moda aquest concepte. Clar, ells creuen en Jaume Milà, per això és el director esportiu, i creuen en la decisió de Jaume molt arriscada, i tots en som conscients. Ell és el primer d'apostar per Gerard Bofill, perquè segurament si hagués apostat per un entrenador consagrat a la categoria, hi havia algunes opcions, hauria tingut més marge. No sabem si hauria guanyat algun partit més o no, però jo no crec que amb quatre derrotes seguides estiguéssim en aquesta situació i en aquest debat. A partir d'aquí, crec que la directiva hi creu, falta saber fins a quin punt. És a dir, evidentment, pot haver-hi un clic, ha passat en moltes ocasions, és a dir, guanyes el Johan, els jugadors doncs refresca una mica la ment, perquè vam veure jugadors, i a mi em va sorprendre perquè no eren els més joves, que les cames no els hi tremolaven, però sí que es veien que jugaven amb molta pressió. Per tant, la clau és fins on aguantem que no arriben els resultats, però sí creure doncs en aquesta línia, en el director esportiu, l'entrenador. A mi se'm fa difícil creure que si perds el Johan hi segueixin confiant, perquè l'escletxa, ara estem a 6 punts a la permanència, veure't a 7 o 8 punts realment fa molt mal. Per tant, jo crec que el Johan és això, no? L'última oportunitat per seguir apostant per tant la direcció esportiva com l'entrenador.
Bé, l'altre dia, ja que feia referència a l'entrevista amb l'Àxel Torres, era clar, com a mínim deia que 4 partits no era un marge suficient per donar-li a Gerard Bofill per saber si mereixia continuar el càrrec o no, i que mereixia, doncs això, més jornades. Veurem si serà una, dues. De seguida, no sé si dir que la resposta definitiva, però sí que tenim preparat un vídeo que ens ha deixat el Sergi Garcés sobre l'última hora, que ens ha gravat res fa una estoneta, sobre l'última hora del Sabadell, de si, vaja, si en els pròxims dies o en les pròximes hores s'espera que es prenguin algunes decisions, o si bé s'apostarà doncs per deixar aquest marge amb el partit del Barça Atlètic. Abans, Roger, de tirar aquest vídeo del Sergi, crec que hem fet un petit spoiler aquí del tema de l'enquesta que havíem llançat a primera hora del matí a X, a antic Twitter, sobre qui tenia, o per vosaltres qui creieu que té la màxima responsabilitat davant l'actual situació del Sabadell. Us preguntàvem si creieu que era culpa de la plantilla, culpa del cos tècnic o culpa de la direcció esportiva, que és la pregunta, vaja, que els acabo de llançar tant a l'Albert com al Gerard. Va, ensenya l'enquesta, Roger, vinga. Aquí teniu els resultats. És possible que en els últims minuts s'hagi actualitzat una mica amb algun vot més, però vaja, més o menys giraria al voltant d'això, pràcticament 400 vots durant el dia d'avui. Un 16,5% de vosaltres creieu que la principal responsabilitat d'aquesta crisi del centre d'esports la tindria la plantilla, un 11,3% al cos tècnic encapçalat per Gerard Bofill, i més d'un 70% recauria sobre la direcció esportiva encapçalada doncs per Jaume Milà.
No, bé, a mi no em sorprèn. Al final, la direcció esportiva són els tres. La direcció esportiva ha confeccionat la plantilla i la direcció esportiva ha posat l'entrenador. Per tant, té tota la lògica que al final la gent doncs pugui votar per Jaume Milà, i és el que dic. Al final és un mix de les tres opcions, i està clar que la seva aposta, que és Gerard Bofill, doncs no està funcionant. Són 4 partits, 4 derrotes. Evidentment, la segona part d'ahir, doncs tothom, els més crítics o menys crítics, podem fer una anàlisi doncs que evidentment ja anaves perdent 0-2 i tampoc sabies ben bé la intensitat de la Real Sociedad, però bueno, vas veure coses positives, i crec que bueno, que et pot servir per saber quins jugadors poden tenir continuïtat dissabte i quins jugadors doncs els has de seure a la banqueta amb les limitacions que tens també de lesions i etc. Però evidentment que si no arriben els resultats, aquí no hi ha debat.
És que al final es tracta d'això, no, Albert? És a dir, que sí, que coses positives es veuen en tots els partits, i ahir doncs et pots quedar amb els últims, això, em sembla que es feia referència als últims 35 minuts que l'equip ho va intentar, però no dona al final, és que no t'està donant.
Sí, això està clar. O sigui, l'anàlisi aquest dels últims 35 minuts són bons, no em val, perquè va 2-0-2 i podria haver sigut 0-3, perquè realment el Sabadell fins al minut 70 ha tirat un cop a porta. Però tampoc estic 100% d'acord amb els resultats de l'enquesta, perquè...
No, això ens ha quedat clar, em sembla que, ja. que no havies votat, em sembla, tu
no
l'enquesta, però
no
vaja, que ja ens havies deixat clar que Jaume Milà per tu no és el principal responsable.
O sigui, sí, pot ser responsable en quant a la confecció de la plantilla, però a Jaume Milà no se li escapa la pilota de les mans, ni fa unes ruletes en l'últim jugador, i hi ha hagut bastantes errades puntuals de jugadors específics que ens han costat 4 o 5 punts, que si tu el sumes a la classificació potser no hi hauria aquest drama que hi ha ara mateix, que potser si Gerard Buffet en comptes de fer 0 punts fa 4, pues sí, mal començament, però no, no el volen matar.
Aquí estem veient, de fet, les imatges de, del partit d'ahir, que de seguida tallarem perquè us teníem promès aquest vídeo de, del Sergi Garcés, però vaja, que aquest gol va arribar de nou al principi del partit, eh? Una situació que ja vam viure en l'últim compromís al Temple contra el Deportivo, i ahir es va repetir doncs, amb aquest gol de Fiabema, que posava per davant el Sanse, i un altre cop el Sabadell va haver d'anar a remolc. Deies, Albert, situació doncs, de drama després de consumar aquesta derrota. Ahir en calent el club no va prendre cap decisió dràstica, durant el dia d'avui tampoc, i si us pregunteu si es té pensat a la cúpula del centre d'esports doncs fer algun canvi de rumb abans del pròxim compromís contra el Barça Atlètic, la resposta us la deixa el Sergi Garcés. Sí, el Roger Benet em dona l'okay, sí, doncs vinga, anem a veure aquest vídeo del Sergi.
Hola, bona nit, amics del Tribuna Preferent. Anem a posar una miqueta d'ordre perquè s'ha parlat molt, evidentment, i més després de la derrota d'ahir i tot el que va succeir després del partit, del que pot ser el futur immediat del Centre d'Esports Sabadell i, sobretot, les decisions dràstiques o no que es puguin prendre al voltant de la situació que viu l'equip ara mateix, bàsicament a la classificació. Per començar, ho hem explicat a les últimes hores i també després de la setmana passada els diferents protagonistes que van passar per aquesta casa, doncs ja van posar una miqueta el punt sobre la IA en aquest sentit a l'hora d'explicar que no hi ha previsió, no hi ha previsió a hores d'ara que hi hagi cap decisió d'aquelles que es diu doncs, contundent, com a mínim fins al partit del Barça Atlètic d'aquest cap de setmana. Què vol dir això? Doncs el que explicàvem ara fa uns dies, que des de la direcció esportiva, en aquest sentit, s'havia demanat una mica més de marge a l'hora de tenir doncs, aquest punt de confiança o de tranquil·litat a l'espera de que arribin els resultats, i que, tot i que no s'ha parlat oficialment en cap moment d'ultimàtum o de posar una data límit, sentíem, de fet, el conseller de l'àrea esportiva, Àxel Torres, a l'Hotel Suís de la setmana passada a Ràdio Sabadell, explicar precisament aquest punt, doncs sí que és cert que sobrevola aquesta circumstància, que sobrevola aquesta possibilitat. Què pot passar? Doncs, evidentment, el que diem, que aquesta setmana hi haurà reunions, hi haurà converses, hi ha tots els elements damunt la taula i gairebé diríem que totes les possibilitats estan també damunt d'aquest menú que hi ha a la taula ara mateix de la parcel·la esportiva del Centre d'Esports Sabadell, però sense que hi hagi visos reals de que es pugui prendre cap decisió, insistim, abans del cap de setmana. Això no deixa de ser un estirar la pilota, dirà algú cap endavant, algú estirarà també el xiclet, que per què no es pren ja la decisió si és definitiva, doncs, entre altres coses, també ho hem de deixar molt clar, el club ara com ara, no vol separar el que és la decisió que té a veure directament amb el cos tècnic, és a dir, amb l'entrenador Gerard Bofill i el director esportiu Jaume Milà. No volen separar aquestes dues figures a l'hora de prendre qualsevol decisió. No significa que no pugui canviar al llarg dels pròxims dies o fins i tot al llarg de les pròximes setmanes. Però sigui com sigui, a hores d'ara, dilluns, que ho estem aquí vivint al Tribuna Preferent, aquesta seria la idea. No hi haurà cap decisió dràstica, no ha d'haver-hi cap decisió dràstica com a mínim fins al partit del Barça Atlètic. Si l'equip reacciona, més enllà de quines siguin les sensacions, doncs evidentment això podria prolongar-ho una miqueta més enllà del que pensem cadascú. Aquí alguns ja ens vam mullar bastant la setmana passada deixant clar que no entendríem que s'estirés molt més la decisió, però evidentment, per sort o per desgràcia, com sempre diem pel club, no som nosaltres els que hem de decidir. Per tant, aquesta és l'escenari, aquesta és la fotografia fixa a hores d'ara. Reunions aquesta setmana, moltes coses a decidir, però a priori no ha d'haver-hi cap decisió dràstica fins després del partit del Barça Atlètic.
Bé, diria que teníem... Estic obert ara, no? Sí. Diria que teníem algun problema de so amb el vídeo, però crec que la majoria d'explicacions del Sergi s'han entès bé. Vaja, com a conclusió principal, Albert, Gerard, que si no hi ha cap gir molt radical dels esdeveniments, que no hi hauria d'haver novetats pel que fa a les figures d'entrenador i director esportiu abans del partit del Barça Atlètic. Al final, Gerard, és una cosa que tu més o menys ja estaves dient abans, que veies potser aquesta bala del Barça com la, ara sí, l'última, que se't faria difícil pensar que en cas de treure un nou mal resultat que s'aguantés a aquest binomi.
Sí, jo crec que és el deadline que alguns doncs potser veien en aquesta setmana, que l'Àxel, jo crec, que va explicar doncs, això, que com a mínim un partit més, més de marge, passés el que passés. Evidentment, si la Real et guanya 0-5, no crees cap ocasió, doncs segurament hagués estat ahir, i tens una bala més contra el Barça Atlètic. Evidentment, guanyes el partit, i què passa si perds contra el Lugo? És a dir,
doncs sí que és veritat. Què creus que passaria?
No, clar, estàs al límit. És a dir, quan vius aquesta situació realment és molt perillosa, perquè necessites encadenar una dinàmica positiva si no pots tornar-hi a caure. Però de moment fixem-nos en el partit del Barça Atlètic, i crec que pel bé de tots doncs esperem guanyar, perquè a més és un partit que en tenim ganes contra el Barça Atlètic, i que estarem allà i ens animarem segur per tirar-ho endavant.
Tu, Albert, com ho veus? Si no es guanya o no es treu un bon resultat contra el Barça Atlètic?
Sí, jo entenc que potser la situació seria insostenible. 0-18 a qualsevol equip requereix de tomar prendre aquest tipus de decisions. Però és una mica el que deia ahir també. Si treus un empat, per exemple, ja et salves, ja no et faran fora. No sé, jo crec que és més veure un canvi potser a l'equip i al joc esportivament, encara que potser perdis pues, per la mínima una cosa així, que només vas a ser el resultat. Òbviament has de ser resultadista amb 0-15 o 0-18, però no ens salva guanyar 0 de penal al minut 75.
També guanyar merescudament el Johan no és fàcil, eh? És a dir, si volem guanyar i a sobre ser superiors davant un equip que crec que porta 4 victòries consecutives, que sí que és veritat que alguna de les perles i del millor jugador no el tindrà, perquè ja no sé si és Eurocopa Mundial Sub-16,
sí, el Mundial Sub-17, si no m'equivoco,
Sub-17, doncs no tindrà aquests jugadors, però sí que tenim jugadors que, o tenen jugadors que coneixem bé, i al final és el que necessitem, aquesta dinàmica positiva. Ells la tenen, juguen a casa, per tant, ja et dic que si guanyem no serà fàcil guanyar merescudament i convencent.
Després parlarem una mica més d'aquest Barça Atlètic. Un altre cop el Sabadell s'enfrontarà contra un equip de la zona alta. Us plantejo un altre escenari, perquè al final, em sembla que ho deies tu, Gerard, més enllà de si s'acaba traient un bon resultat o no aquest dissabte, que òbviament si es consuma una nova derrota, doncs la situació tant a l'equip com a l'entorn, òbviament, doncs s'accentuarà doncs aquesta negativitat. No sé si ho veieu també, que al final, independentment del que passi, el pròxim partit a casa contra el Lugo és que serà una nova revàlida, perquè al final la gent doncs evidentment vindrà a l'estadi, estarà allà, i si, ja et dic, si es guanya contra el Barça Atlètic però contra el Lugo les coses tampoc funcionen a casa, al final estàs, el que deies tu, no guardi, en una situació que límit, que sí, superes un examen, però és que la setmana següent en tens un altre definitiu.
Sí, no, és tal qual. Fins i tot pot ser un avantatge per l'equip jugar fora de casa, perquè si ara tornessis a jugar a casa, l'ambient podria, bueno, podria ser un polvorí. Sí que és veritat que a mi em va sorprendre, perquè jo ahir m'esperava molt més xiulets. Clar, ens van fer el gol al 0-1, al minut 3, jo pensava que allò ja pràcticament no es podria acabar. I és veritat que la gent, al final del partit, sí que es va fer notar, i després també als afores de la nova Creu Alta. Però jo, sincerament, ahir, per l'ambient que anava notant durant la setmana, pensava que seria molt més caldejat durant el partit, i la gent va animar fins al final. No sé si també perquè hi havia molta gent del futbol base, molts nanos i bueno, molts nens i nenes, i van animar fins al final, però és evident que el partit del Lugo, si no treus un bon resultat contra el Barça Atlètic, doncs ja podem imaginar cap on aniran les coses, i l'assistència de públic, doncs que evidentment si l'equip no va bé és molt més complicat engrescar la gent.
Això, Albert, és de final en final.
Sí, estic totalment d'acord. Ahir va ser una sensació rara, com pràcticament de resignació, que la primera jugada et fan un gol i ni un xiulet ni un crit a la grada. Era una mica, bueno, pues un altre cop igual.
Exacte, no sé, és veritat, no sé si és bo o dolent que no hi hagués una reacció després del 0-1. També és veritat que t'agafen fred, perquè clar, no esperes que en un partit, en el que d'això parlem, no, una final, al minut 3 tornis a encaixar en una jugada, et bota la pilota, supera Pau Resta, després no hi ha prou contundència. Jo crec que és més d'incredulitat, de dir, no pot ser que al minut 3 haguem encaixat i després al 0-2, però realment a mi em va sorprendre l'ambient La gent que al final la protesta doncs la va esperar al final del partit.
Sí, i mira que és allò típic, com dèiem, l'altre dia contra el Depor també vas amb tota la il·lusió al camp i a les primeres de canvi patapam, et vas per darrere en el marcador, que realment és per estar frustrat, però no, la gent realment a l'hora de dir la seva, com dieu, es va esperar sobretot en el tram final de partit. Em perdonareu, si us plau, tots els que ens esteu seguint per Twitch, perquè és que és impossible llegir tots els comentaris avui, però vaja, llegeixo alguns, rescato alguns per aquí. Si la solució, si una cosa no funciona, s'han de fer canvis, cosa que no s'ha fet amb la sortida de Miqui Lladó, deia el Juan. També hi havia gent que demanava responsabilitats a Anna Navés. Ahir, de fet, hi va haver càntics o protestes, proclames. Vaja, van disparar al sector dels aficionats doncs això, més crítics, doncs, a diferents noms, no només cap a la direcció esportiva, sinó també doncs, cap a la directiva. Deia el Francesc per aquí, la plantilla no és dolenta, però sí que està descompensada. Falta un mig centre clar, un extrem i un entrenador que no posi els jugadors a posicions que no són naturals per ells. Que al final això és un debat que s'està generant, jo crec, cada cop més, i també a mesura que es van acumulant les baixes. El tema de la confecció de la plantilla, vosaltres creieu que hi ha algun dèficit en alguna de la posició clau?
Sí, jo aquí estic d'acord amb l'espectador que ho posava. Crec que el mig del camp ha sigut el problema a la confecció de la plantilla. Hi havia molta esperança en Baena i per ara ni està ni se l'espera, em sembla. I
a Baena, dius?
Sí.
A Baena, en teoria, ja va entrar a la convocatòria l'altre dia. Que estava per jugar allò uns minutets si calia, segons les circumstàncies del partit. Se suposa que per aquest cap de setmana doncs ja hauria d'estar millor físicament, però òbviament no l'has tingut durant tota la lliga.
Sí, després Gualda també la temporada passada teníem uns minuts. Aquesta temporada li ha passat fins i tot per davant a Stars de pivot, que a mi personalment no m'acaba de convèncer, sobretot aquesta posició. Potser és el lloc on més buit, crec, i més falta de jugadors tenim, però realment el problema està sent la defensa. Som l'equip que més encaixa de la categoria i probablement jugador per jugador seria una de les pitjors defenses de la categoria.
Gerard.
Sí, és que també hem donat oportunitats a jugadors que ara ens estan convencent tard, perquè l'exemple d'Antonio Sánchez és un futbolista que l'hem vist dos partits, però crec que ha de ser titular al costat de Sander, però crec que ha de ser titular. Marc Domènech també l'hem descobert tard, és a dir, estem descobrint futbolistes quan estem a 6 punts de la permanència. Ara mateix tenim una plantilla, jo no tinc la llista, però agafats amb pinces, crec que avui també no, han donat el comunicats mèdics de lesionats de llarga durada, i és que tenim ara mateix realment a l'equip l'11 que fa Bofill el podríem fer pràcticament nosaltres, perquè és que no tens opcions, no tens alternatives. Sí que és veritat que jo ho he anat comentant, que Baselga és un jugador que ha jugat fora de posició, és veritat que pel sistema, jo pel que tinc entès, jugava i es troba més còmode a mitja punta o de davanter. Ens han faltat extrems en certs partits, perquè al final Manel Martínez lluny de l'àrea li costa moltíssim, i ho veiem. Jo crec que és un, per mi, dels 5 millors rematadors, però dins de l'àrea. Llavors, clar, necessites extrems que posin pilotes a l'interior de l'àrea. I al mig del camp a mi m'ha faltat veure més minuts a Carlos Beitia, que és un futbolista que vam fitxar, crec, un dels primers fitxatges del mercat, que retornava al club amb molta il·lusió. I sí que és veritat que, clar, aquí tampoc pots fer res, que els partits que ha jugat, o al minut 60 ja anava amb la llengua fora, o ahir se't torna a trencar. Per tant, no pots acabar de quadrar aquest trencaclosques i donar continuïtats als jugadors. Però ja és evident que hi ha jugadors que han decepcionat pel rendiment, perquè no han trobat l'encaix i la seva posició dins de l'equip. I he mencionat uns quants, i després, si vols, te'n menciono més. Però
No, quasi tota la llista. Sí, no, em quedava sobretot, Gerard, amb els primers noms que has dit a la defensa. Deies que havíem descobert, no sé si tard, però Antonio Sánchez i Sander. Ho dic perquè, per aquestes circumstàncies en la defensa, han hagut de jugar, doncs això, ells dos. Us han agradat més Antonio Sánchez i Sander que Milivia, que al final és el jugador que doncs ocupa aquesta posició de central dret?
Bueno, jo crec que amb un partit de Sander a central és difícil de quedar-se amb ell.
Ahir va estar prou bé, la veritat.
Sí, per això, però en un partit és difícil valorar, perquè poden passar moltes coses. També s'encaixa un gol al minut 3, llavors potser això condiciona després la defensa. però no ho va fer gens malament, crec jo, Sander. Potser es pot confiar en ell per un parell de partits. També crec jo que si tenim tantes lesions, totes les expulsions a defensa, no hem d'utilitzar un parche per una jornada perquè no tinc aquest jugador. Jugues tu aquest partit i després desapareixes, com passa a vegades. Donar-li dos o tres partits de continuïtat i veure si realment aquest jugador val o no i torna al titular. Però això de un s'expulsa, substitueixo i després desapareix de la plantilla, potser el que passa és això, que descobrim jugadors a la jornada 14 perquè és quan comencen a jugar.
Estic molt d'acord, és a dir, si dissabte no juguen Sander i Marc Domènech, no ho entendria. No ho entendria. Hi ha jugadors a la defensa i em sap molt greu perquè sé que és un bon nano. Jo crec que és una qüestió de coco. Ricard Pujol no pot jugar, és a dir, Ricard Pujol és un d'aquests jugadors, abans ho comentava, al final dic, el partit de dissabte, amb una cosa que no estic d'acord, que va comentar Bofill a la roda de premsa postpartit, és que deia, tenim una plantilla molt jove i aquesta pressió als jugadors els hi pot anar en contra, però per mi els jugadors més joves que van jugar dissabte, ja sigui Sander, Marc Domènech, Estal, són els que van estar millor. I en canvi jugadors com Ricard Pujol, que és veritat que ha comès moltes errades, i ja et dic, jo crec que està nul de confiança, ja veu que en qualsevol jugada el poden superar. Gualda està horrorós, és a dir, porta 5 minuts i jo no sé si és que és un tema físic, però tampoc està jugant, és a dir, no ho entenc, de la preparació física, però realment treu de polleguera a pràcticament tot l'estadi. Jo tenia un soci darrere meu, que sí que és cert que no estava massa pel partit, però que el segon duel perdut de Gualda comentava, aquest futbolista ja fa minuts que l'haurien d'haver tret i portava 5 minuts sobre, però és que anava al trote, no guanyava duels, és un futbolista, jo crec, totalment apàtic, que no sé exactament què li passa, però crec que ara mateix no està per jugar, vull dir, no.
Perquè després digueu algú que el Guardi venia aquí a defensar no sé què, no.
Home, estan a 6 punts a la permanència i veient els partits que hem vist, vull dir, clar, no pots negar coses tan evidents.
No, i a més, jo crec que hi ha consens, en general, sobre algunes d'aquestes figures que has comentat, de jugadors que ni molt menys estan en el seu millor nivell. Vaig a llegir algun comentari més, perquè és que si no me'ls deixaré tots. Mira, ahir el JJ Casas deia, també coincidia una mica amb vosaltres, ahir amb l'entrada de Marc Domènech, Nando i Vladis, i el canvi a jugar amb quatre defenses a l'equip va començar a jugar a un altre ritme. Vosaltres creieu que el tema del sistema també està sent un problema? Perquè ho dic perquè al final és una qüestió que cada cop està sortint més, sobretot, clar, associat a que el tema dels resultats no està sortint, però vosaltres el sistema creieu que és una de les claus per les quals les coses no estan sortint i el canviaríeu d'entrada?
És que diria, tiro de memòria, però crec que va ser el primer partit de Bofill allà al Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda que vam canviar de sistema i ens van ballar d'una forma, o sigui, ens van fer totalment un strip, un equip que està dos punts per sobre nostre en descens. Llavors,
jo, Gerard, perdó, jo sempre faig referència també a aquest exemple, que estrena de Bofill i el que fa és canviar el sistema 4 al darrere. Altres diran que sí, que va jugar un 4 al darrere, que et fan un strip, però que aquella fórmula de Pau resta en el mig del camp que no va funcionar i potser va ser un dels problemes. Però sí, en aquest sentit estic d'acord.
És difícil, clar, ara dius, és pràcticament això, no? El deadline, l'última oportunitat, canviaràs de sistema al Johan. Difícil, si al final s'hi pot recuperar això, no? Si pots tenir en defensa Antonio, Sander i Herrero, al final pots jugar amb aquests tres centrals, estar als banda dreta, Carrió en banda esquerra. Jo no m'espero allò, masses invents en això, en un partit tan important i tan transcendental, i a més contra tot un Barça Atlètic que és això, no? Ho vam veure en uns minuts davant el Celta, uns filials que si et troben entre línies i et troben a les esquenes, podem prendre molt de mal.
El Martí deia per aquí també que quan vam jugar amb dos centrals i un no era central, va ser quan vam jugar millor. Hem de saber a què juguem. Albert, què? Tema sistema?
Sí, a veure, a mi no m'agrada el 5-3-2 i crec que és un sistema molt complicat d'aconseguir que funcioni bé. És cert que la primera vegada que va intentar modificar una mica allà a Majadahonda va sortir bastant malament la primera mitja hora, però el que es diu ara que aquest cap de setmana al final poses 4 i va millor, sí, perquè la realitat es posa bloc baix a esperar-te, tampoc si t'ataca no ho saps. I de cara a aquesta setmana jo mantindria el 5 darrere bàsicament perquè no és el dia de fer l'invent, i a més que el que estàvem dient, no? És un equip, el Barça B, que serà molt ràpid, jugadors molt joves, i potser és millor reforçar les esquenes, sobretot si tenim mig carrilers extrems, com posem a vegades que juga Stals, és millor que posar 5 darrere, que algú li ajudi, que si poses 4 i poses allà una banda, pot ser una destrossa.
Per aquí també coincidia, no recordo qui era, el Jordi Pujades, que deia que és el sistema, però ficant els jugadors al seu lloc. No fotem, si posem a resta de davanter centre, no serà problema del sistema, deia el Jordi per aquí. I després algú també que apuntava cap a aquestes figures que tu feies referència, Gerard, de Ricard Pujol i Àlex Gualda, però al final el tema d'Àlex Gualda, que sí que és cert que al final ahir doncs entra per Beitia per lesió, però tu també estàs veient que hi ha jugadors que estan passant per davant de la seva figura, no? Com el mateix Mardomena, per exemple. És a dir, que al final, si Gualda, que realment venia de fer la temporada passada una segona volta molt bona i vaja, tothom apostava perquè renovés, tothom va quedar satisfet de que en aquell mercat d'hivern no sortís i que fos un dels líders del vestidor, si realment ara no està bé i no està bé, això els entrenadors també ho estan veient, tant Miqui Lladó en els seus últims partits com ara Gerard Bofill.
No, i tampoc és el màxim responsable, perquè si tu mires la llista de minuts deu estar el que tu dius a la cua, no? Però sí que desespera molt perquè veus que entra apàtic, que no entra amb la intensitat necessària, i al final jugadors que comentaves ara, Nando, Vladis, bueno, que tindran les seves limitacions, però sí que ho van donar tot i van donar un plus, i vas veure que per fi doncs pots comptar amb extrems que t'arribin a línia de fons, que et piquin a l'espai i que et puguin aportar doncs alguna cosa més.
I per aquí deia també el Bywire, si ho pronuncio bé, i Biel per què no juga? És que jo no entenc res, i mira que en roda de premsa prèvia a aquest partit, Bofill deia que vaja, que si Biel Ferrés no havia entrat en alguna convocatòria era per tema d'aterratge, d'adaptació, que encara estava trobant una mica el seu lloc dins de l'equip, però que sí que entraria a la convocatòria contra el Sanse, i que tenia moltes opcions de jugar, però encara estem esperant a que jugui.
Aviam, jo entenc que si amb els dos entrenadors que tenim no ha jugat és que no li veu el nivell per jugar, perquè al final és un nano que té 18-19 anys, que deu ser tros de pa, entenc, i que tampoc no està jugant perquè estigui assenyalat o estigui apartat de l'equip, pel que tenim entès. Per tant, és simplement que no li veu el nivell i que aquesta sessió del Girona doncs no ha funcionat, però igualment moltes gràcies Girona, perquè els últims anys realment hem d'estar molt, molt agraïts.
Per cert, ahir veu una al camp els dos, tu Gerard, m'has dit, sí, que sí, tu Albert també. Sí. No sé si veu viure doncs tot l'episodi que va succeir després del partit, del xiulet final, no sé si estàveu per la zona de tribuna.
Bueno, jo estava lateral, però tenia el cotxe aparcat prop de la tribuna, llavors sí que vaig passar i vaig veure tot el rebombori. Em va sorprendre veure el Pau, el president, parlant amb la gent. Realment després ho vaig sentir, el que havia passat, només ho vaig veure allà amb la gent cridant directiva espavila i un parell de coses més. La veritat que em va sorprendre que ell baixés i intentés dialogar amb la gent que hi era allà. No sé realment a qui representava aquesta gent, si només que estaven enfadats i ja està, però bueno, és lícit, tothom té el dret a queixar-se i considerar qui és el responsable del que està passant.
Aquí al canal de Twitch estem veient aquestes imatges que també vam poder viure pràcticament en directe ahir en el postpartit, aquestes imatges que us mostràvem de Pau Morilla Giner doncs donant explicacions a aquest sector d'aficionats. Tu, Gerard, et vas passar per la zona de tribuna
sense partit? Sí, hi era, estava allà a prop.
Potser surts per aquí, no? En alguna d'aquestes imatges?
No crec, estava passant per darrere allà a buscar el cotxe. Però jo, pel que tinc entès, el Pau és molt proper amb les penyes, coneix els presidents de penyes, és a dir, no és un fet puntual que s'escalfés i anés a parlar amb ell, sinó que aquí els representants de les penyes amb qui estava parlant, doncs ja hi ha un bagatge i bueno, més que Pau, al final és dialogar, no? Que la situació és crítica, que tots volem guanyar, que ningú vol deambular per la primera federació i al final jo crec que el Pau també és passional, exposa els seus arguments. Aquí veiem que al final és un diàleg de tu a tu i ja està, i no li haig més, sobretot per això, perquè pel que tinc entès hi ha relació amb les penyes i hi ha, bueno, hi ha aquesta aquest bagatge anterior.
hi ha aquest bagatge anterior, l'únic aquí, clar, amb tots aquests aficionats que es van doncs, acumular en, això davant de tribuna, doncs, potser aquesta imatge doncs, es va fer, doncs, per dir-ho així, més viral o més palesa, no? Tenim un segon vídeo del Sergi Garcés, si crec que ja el tenim pràcticament preparat, explicant doncs, quines explicacions s'ha donat des del club de per què el president del Centre d'Esports, Pau Morilla Giner, doncs, va dirigir-se doncs, a donar explicacions a aquest sector d'aficionats davant de tribuna. Aquest és el segon vídeo que ens ha deixat el Sergi.
D'altra banda, un altre dels aspectes que ha donat molt de sí a les últimes hores, evidentment, va ser el postpartit d'ahir davant la Real Sociedad B i, sobretot, aquesta concentració d'aficionats, de socis, d'alguns de vosaltres segurament, que es van apropar fins a la porta de la tribuna per fer palès i per evidenciar i escenificar el seu malestar i el seu punt crític, en aquest cas, respecte a la situació que viu l'equip. Hem de dir que, evidentment, tret d'algun moment de tensió inicial, la veritat la cosa, i com era d'esperar, no va anar a més, sinó fins i tot amb algun càntic, alguna opinió, o en aquest cas alguna escridassada, sobretot molt focalitzada cap a la figura del director esportiu, encara que també, per exemple, es van sentir alguns crèdits o càntics, en aquest cas dirigits, per exemple, a la vicepresidenta del club, a la Nana Vés. Però bé, més enllà d'això, el que sí que va cridar per un moment l'atenció va ser la presència del propi president Pau Morilla Giner, que va sortir, va ser l'interlocutor que va doncs, rebre en aquest cas aquest grup d'aficionats que havien arribat fins a la porta de tribuna per donar explicacions i sobretot, com hem sapigut a posteriori, en aquest cas per demanar aquest punt, ja no només de paciència, perquè evidentment la paciència està a un límit molt esgotat ara mateix, sinó per demanar que dintre d'aquesta queixa, d'aquesta crítica, s'intentés deixar el més al marge possible a jugadors, al propi cos tècnic fins i tot, perquè puguin treballar, com diem, amb certa, entre cometes o no, tranquil·litat per a aquest futur immediat, per exemple, per aquest partit del dissabte davant el Barça Atlètic. Tot això, quan a més estem parlant d'una situació econòmica de la qual també toca obrir ja aquesta carpeta. Ho fèiem la setmana passada apuntant doncs, que diferents operacions que han estat molt a prop de tancar-se per revertir una nova realitat accionarial, social, dintre del club, malauradament pels interessos del Sabadell, no s'han portat a terme, no han arribat a bon port, gairebé sempre, valgui també fer l'apunt, que ha estat per raons alienes al propi Sabadell, però al cap i a la fi el que interessa és que aquests fons d'inversió o aquests grups empresarials que estaven interessats en entrar a formar part del capital social del Sabadell, finalment no ho faran, i ara mateix, sense arribar encara al punt de dramatisme, la situació econòmica del Sabadell doncs està arribant a una escassesa econòmica que posa en cert risc al futur immediat. Valgui aquest apunt fet per contradir o com a mínim per aclarir algunes aportacions o algunes observacions que s'han fet al llarg de les últimes setmanes a xarxes socials, on per exemple es parlava de que la plantilla no estava al dia ara de cobrament. No és cert, a dia d'avui la plantilla està al dia, valgui la redundància doncs del cobrament de les seves nòmines, però una situació complicada segurament més a curt termini que no pas a mig o llarg. Per tant, una situació preocupant, una situació a la qual haurem d'estar molt atents i sobretot saber i ser conscients també de l'esforç, perquè així és i és una realitat, l'esforç que ara mateix els gestors del club, sobretot capitanejats, com dèiem, pel propi president en primera figura, Pau Morilla Giner, doncs estan portant a terme perquè la nau continuï funcionant i no haguem d'afegir un problema més als que ja té el club, en aquest cas a través del seu primer equip. Per tant, una altra circumstància a tenir en compte, malauradament no l'última, però sí que ens tindrà aquest aspecte econòmic, social, digue-li així, que fins fa un temps estàvem força tranquils, amenaça com a mínim en formar part també de l'actualitat d'aquest Sabadell, com dic, a més curt termini que no pas a mig o llarg termini.
Bé, doncs podríem dividir aquest vídeo que ens ha deixat el Sergi en dues parts. Ara entrarem en aquesta part econòmica. que no està gens malament el que ens ha deixat el Sergi. La primera, doncs, això, explicant el per què a Pau Maria Giner va decidir, doncs, donar explicacions. Per aquí algú deia que no havia de fer-ho, sinó que el millor que havia de fer era, doncs, sortir en roda de premsa. I també apuntàvem per aquí que em sembla que era el Janis Sabadellenc, que deia: no he vist cap vídeo mencionant a Bofillo als jugadors. I sí que és cert que, doncs, això, apuntant a la directiva o a la direcció esportiva sobretot, teniu la sensació, perquè jo la tinc, que la gent realment amb el president, amb Pau Moria Gines, sí que està al costat de la presidència, no? Que sí que apunten més, doncs, cap a altres figures, cap a, doncs, això, més directiva o direcció esportiva, que no pas cap al president.
Sí, perquè al final el president és el que ha posat els diners, és el que ens manté vius, i és el que ens fa tenir, doncs, un pressupost per afrontar una temporada amb tranquil·litat. Ara no ho estem, però al final sempre la gent el que mira, si la pilota entra o no entra, i aquí et fixes amb l'àrea esportiva i amb la direcció esportiva. És a dir, més enllà d'això, jo crec que hi ha consens en dir que la gestió institucional, ja des de l'arribada d'Esteve, la gestió social i tal, doncs hi ha poc a qüestionar. L'altra cosa és, doncs, les tres temporades després del descens a Primera Federació, que no han anat com tots voldríem, i aquí és on entra la part més esportiva.
Albert.
Sí, jo aquí estic d'acord. Tota la part que és fora del resultat i fora del futbol, jo crec que està anant molt bé. Cada any hi ha més socis, cada any hi ha més implicació de la ciutat i a xarxes i de més. Per això em sorprèn, per exemple, crítiques d'Anna Navés i coses així. No sé, em sembla una mica estrany, però al final entenc que si tu et vols queixar, el cap visible és el Pau, i potser ell de manera passional va decidir baixar a intentar calmar les aigües, però també a vegades és difícil amb gent així, o gent així, diguéssim, d'enfadada, com podria ser jo també, que vagi algú i digui calma o tranquil·litat, perquè és exactament el que no vol sentir en aquell moment.
Hi ha gent, doncs, això, que estarà més o menys d'acord amb aquest gest que va fer Pau Moria Giner. El que sí que és cert és que el que semblava, doncs, primer, que es podria viure algun moment de tensió, la veritat és que no va passar absolutament res, i en aquestes converses, doncs, evidentment, doncs, un es pot expressar d'una forma més o menys vehement, però que vaja, que realment, quan estem veient en les imatges, que Moria Giner donava les explicacions i els aficionats sí que es mostraven, doncs, receptius o intercanviaven els seus punts de vista, jo, sense que la cosa anés més enllà.
Jo ho entenc, Sergi, perquè al final, ara que amb l'era digital, que tens les imatges immediatament, ja ho vam penjar a les xarxes, a mi em va arribar d'amics meus de fora de Catalunya, és a dir, al final són imatges que impacten. El president baixa o surt de la nova Creu Alta i pots dir, s'afronta amb l'afició. Al final això cadascú ho pot veure des del seu punt de vista, però si tu estaves allà in situ, veus que és un diàleg totalment cordial. De fet, quan va marxar va haver-hi aplaudiments, i és el que comentaves, no? Que per xarxes, i crec que bueno, això, que crec que no apuntaven ni molt menys a Pau Moria Giner, però és que és el que dic, cadascú pot fer la seva lectura, però la gent que estava allà in situ, doncs jo crec que van veure que era un diàleg proper en una situació, doncs, evidentment molt i molt delicada, i que la gent té tota la raó d'estar molt emprenyada.
I el que deia el Sergi, que al final sobretot el que volia deixar clar Moria Giner és que el jugador s'ha d'intentar deixar el màxim de tranquil possible, perquè la situació, doncs, no és fàcil pel vestidor, i que per tirar aquesta situació endavant, doncs, que necessitaven potser aquest punt més de calma, intentar evitar, doncs, el nerviosisme, cosa que òbviament amb la situació que està vivint actualment el Sabadell, doncs no és gens fàcil. En aquest sentit també, sobre aquesta, doncs, tranquil·litat que Moria Giner considera que mereix el jugador, que necessita, parlava ahir en roda de premsa Adrián Ortolà, el capità de l'equip, i deia, o ressaltava precisament aquest suport que la plantilla com a mínim sí que nota de l'afició.
Bueno, tristos, frustrats, però bueno, també convençuts de que ho traurem. Hem de confiar cadascú, ser autocrítics ara més que mai, perquè al final quan estàs allà baix és perquè hi ha coses que no estem fent bé, i cadascú ha de ser autocrític. Serà l'única forma de traure-ho. Tot i així, hem d'estar junts. Al final crec que s'ha demostrat, bueno, ara quan sortíem del camp, la tribuna, que la gent està amb nosaltres, i bueno, ens hem de quedar amb això i amb aquest suport que estic convençut que sortirà.
Convençut Adrián Ortola, que també l'escoltàvem aquí al Tribunal Preferent la setmana passada, però el que està clar és que s'haurà de treballar de valent per revertir aquesta situació. Per cert, Albert, aquí al xat et saludaven, em sembla que una familiar teva, la Paula Mengot, que deia bona nit, més comentaris que ens arriben, diuen per aquí, el club està en bones mans, esportivament s'ha comès moltes errades, també és fàcil dir-ho a posteriori, però socialment i econòmicament estem bé gràcies a aquesta junta, des de Calzada Navés i ara el Pau, però si calen diners per poder fer un projecte esportiu guanyador, amb un entrenador guanyador, sense pasta, difícil serà. I faig èmfasi doncs, en aquest punt que era la segona part del vídeo del Sergi. Primer, deixant clar doncs, això, que si hi havia algun rumor o alguna informació que deia que hi havia problemes de pagament a la plantilla, que no, que la cosa no és així ni molt menys, però sí que és cert que el Sergi deixava clar que doncs, i com ja vam explicar la setmana passada, que, i el mateix Axel de fet aquí a l'Hotel Suís, que aquestes negociacions que s'estaven fent amb els inversors, hi havia pràcticament una tancada, no va sortir bé, una altra tampoc ha sortit bé, i això sí que ja està sent un problema més que a mig termini, que podria ser-ho a curt termini. Realment, Gerard Albert està sent doncs, això, un mal de cap també en el sentit institucional.
Sí, no, hem de resar a la Verge de la Mare Déu de la Salut, que és la que tenim més propera, per trobar, ara que està tan de moda aquesta locució, doncs nous companys de viatge, no?, en aquest projecte, perquè realment són tants diners els que s'han de posar per competir a la primera federació que, bueno, aquest estiu ja és públic i ja es va explicar, no?, aquest canvi de pressupost, perquè al final cada setmana i cada dia vas buscant sota les pedres si pots rascar diners, al final es va poder fer doncs un pressupost més ambiciós, però evidentment lluny del top 5 o del top 8 de la categoria, perquè aquesta és una altra, és que hi ha entre els equips filials, els equips que baixen de categoria, hi ha molta diferència amb la resta, és a dir, tu pots tenir un pressupost alt, però aquesta setmana es parla molt del Depor, no?, que té el pressupost més alt de la història a les últimes temporades de segona B, és a dir, pots competir, sí, pots treure la vareta màgica, sí, però si no ve algú i posa molts diners, igual és pràcticament a l'any del descens, que tu mires jugador per jugador, al final la plantilla pràcticament va acabar funcionant, tu mires jugador per jugador i la compares amb l'actual, però és que al final són jugadors que no et baixen de les 6 xifres. Per tant, o tens molts calés i molta pasta i et ve algú a posar molts diners, o has d'encertar amb el director esportiu, amb l'entrenador, amb tenir cedits com la temporada passada, que ara mateix serien impensables que puguis tu apostar amb el valor d'aquests jugadors, un Pau Víctor, un Alex Sala, que pràcticament el seu valor és el de tota la plantilla del Sabadell, per tant, t'hi va d'aquí, o de jugadors de la base, com en el cas d'Altimira, que ara tu vas al mercat i aquest jugador doncs, és evidentment inaccessible, per intentar doncs, el que tots somiem i el que tots volem, que és tornar al futbol professional, però això val molts calés.
Albert, preocupat tu?
Sí, bueno, no sé si he d'estar molt preocupat o no, espero que no, però realment tots tenim al cap la memòria del dia d'Olot, i no crec que aquest any el Lugo porti també l'última jornada com va ser l'Olot. Llavors, clar, és, bueno, ploure sobre mullat, no? Quan tens problemes esportius, pues mira, es poden acumular aquest tipus de situacions. Jo, pel que sé, el president i el seu equip estan buscant diners per tot el món, on sigui, sota les pedres, i confiem que pugui arribar de regal de Nadal o quan sigui.
També és veritat, i s'ha dit molt, i l'Àxel ho explica l'altre dia, que estem deixant un club realment molt atractiu perquè pugui venir un inversor amb un deute doncs pràcticament saldat, amb una afició, amb una massa social que fa goig. Esperem mantenir-lo a la primera federació, però que tu mires altres clubs, altres places molt més complicades, i realment jo crec que també s'ha d'aplaudir això, no? que ostres, jo crec, vaja, que el club és atractiu, i quan els inversors o gent estrangera doncs pot mirar a quin club invertir, jo crec que el Sabadell, si aconseguim mantenir la categoria, està molt ben situat. També és cert que els últims mesos doncs no s'ha pogut aconseguir, i aquí se m'escapen els motius i les raons, i alguna cosa hi ha d'haver, però jo crec que tenir un club a primera federació com el Sabadell,
i que el puguis gestionar i que evidentment després han de funcionar la pilota d'entrar i al final la gent, tothom el que vol és que el primer equip vagi bé, que el primer equip funcioni i mirar cap amunt, però també s'ha de ser conscient que si tu mires ara els primers classificats del nostre grup i de l'altre i et mires a tu mateix, doncs evidentment t'espantes. És a dir, els diners, és el que comentava abans, que els diners malauradament no ho són tot, perquè si no el futbol doncs seria, bueno, no ens agradaria com ens agrada, però fixa't en els pressupostos dels equips que estan en el nostre grup a dalt i en l'altre grup a dalt, tampoc no hi ha massa secret en aquest sentit.
No hi ha massa secret. Sí que és cert que, doncs, si mires pressupostos no podries competir potser, doncs, això amb els equips més punters, però òbviament amb la situació actual tampoc tens un pressupost com per estar, doncs, amb aquesta situació de la classificació, eh? Això és evident, com dius, al final lo bo o lo dolent en aquest cas del futbol és que per tema pressupostos, doncs, no, el rànquing de pressupostos no et situa a la classificació tampoc ni molt menys de forma definitiva. Per cert, de tots aquests missatges que ens arriben al xat, ja sabeu, que si participeu, i ara sortejarem també a Pizza Maximus, no sé si heu participat vosaltres la setmana passada, però entraríeu en el sorteig també, Albert Guardi. El Roger Benet ens deixava per aquí un missatge per cadascú, un pel Guardi, deia: Guardi, deixa de fer sorolls, gràcies. Sí. També estàs jugant aquí amb el micròfon.
No, sé que moc el micro, que toco el mòbil, i deveu tenir uns micròfons i unes espumes d'última generació, són molt susceptibles.
Sonen molt bé, sí.
Però m'agrada que aquest missatge s'hagi fet públic i acataré les ordres.
I després un que jo, si fos tu, Albert, em preocuparia, perquè sembla que Roger Benet està intentant lligar amb la teva germana, perquè deia: hola Paula, sóc el Roger Benet de l'Insti.
Aquí sí que jo posaria una línia vermella.
però bé, coses del Roger. Què dius?
No, la germana.
La germana. Es pensava que era la cosina i, clar,
la coneixia,
ha tirat aquí la via directa, però no. Sent la germana, llavors està allà més. A veure, què més? Algun comentari que deixàvem? Ah, per cert, aquí el Jordi Pujades deia, si no m'equivoco era ell, si no, perdonareu, perquè va rescatar-lo ara, que si la informació que donava el Sergi sobre, doncs, això, la situació econòmica del club o del tema dels inversors, si estava actualitzada o no, perquè avui hi havia reunions, no? O sigui, reunions... Avui hi hagi hagut reunions, si és que n'hi ha hagut, no seria notícia, realment.
I no crec que sigui per tocar aquest tema, crec que hi ha temes ara mateix més preocupants, que evidentment és la situació esportiva de l'equip. Al final això pot canviar d'un dia a l'altre, i que puguin tornar a venir els nord-americans, que puguin tornar a venir, doncs, tots els que han estat pràcticament amb el bolígraf a la mà i poder-ho enllestir i poder començar, doncs, si aconseguim l'objectiu, amb temps i amb marge, confeccionar la plantilla de l'any vinent, tenir un projecte esportiu clar, però ara mateix estem a expenses de tot això.
Doncs sí, que per cert, també hi ha gent, no sé si avui pel xat, però sí que últimament llegeixo, doncs, el tema del CES28, el famós CES28, no? Que això ho explicàvem, perquè una cosa lligada al que deies tu, Gerard, que el pla CES28, doncs, també feia referència, doncs, a aquest sanejament que hi havia hagut al club en les últimes temporades, però tot anava lligat a l'arribada d'un grup inversor. És a dir, que aquest pla CES28, que jo crec que sí, que és atractiu, però, insisteixo, si va lligat, sempre que arribi inversió de fora, perquè és que si no, no es pot executar aquest pla que hauria de portar el Sabadell, recordeu, al 2028 a primera divisió. Aquest era l'objectiu del pla.
Sí, no té pinta que vaya a passar, però, bueno, jo això m'ho prec més com un tema de màrqueting de cara a inversors i gent de fora que per de cara als socis, diguéssim, perquè nosaltres que visquem el dia a dia del club i sabem el difícil que és arribar a primera divisió, és molt difícil fer un plan d'aquí 5 anys estarem a primera divisió, quants equips diuen coses similars i després, pues, a saber on acaben. Llavors jo això m'ho prenc això de manera de, pues, una campanya de màrqueting de cara a poder trobar, i tant de bo ho trobin, gent que vulgui invertir en el club.
Sí, no, al final és el que deia, és presentar de forma atractiva el club amb un pla que al final l'únic que no pots controlar és la pilota. Per tant, pensar anys vist en dir estaré segona o a primera, al final hi ha molts exemples de que no ha funcionat. El més important és treballar bé el dia a dia, encertar, doncs, amb el projecte, amb les peces que l'han de... I controlar el que tu pots controlar. I al final jo crec que en molts aspectes el club està funcionant amb el que pots controlar, amb l'àrea esportiva, doncs, amb els jugadors i amb els projectes, doncs no acaba de funcionar, i això al final és una evidència, i la classificació i els inicis de les últimes temporades, doncs allà hi són.
Bé, doncs veurem què acaba passant, i tant de bo que es trobi una solució a curt termini, perquè si no sí que doncs, el club, com deia el Sergi, sí que podria tenir doncs, això, algun que altre problema que ara mateix, insistim, no existeix. El Roger m'està dient que sí, tu ets el productor ara també, no? O sigui, tu manes i em dius que anem a publicitat, eh? Doncs, res. Que per si, em sembla que ni t'havia presentat, per cert, al principi, no? Que se m'ha oblidat, no? Que el Roger Benet, òbviament, està aquí a la realització, però va, doncs anem a publicitat, perquè a més hi ha molta gent que està fent referència al tema de la pizza Maximus. Estàs punxat. El tema de la pizza Maximus, que ara sortejarem després de la publicitat. Deia Roger al Pau Vituri que si ell també podia entrar en el sorteig, perquè clar, avui està participant en el chat, que l'avió li sortia tard, per cert, i per tant arribarà una mica més tard a Hongria. Així que el Sergi Garcés, el Pau Vituri i tots els que esteu participant en el chat avui entrareu en el sorteig de la setmana que ve. Però ara, després de publicitat, sortejarem doncs, els que veu dir la vostra en el programa de la setmana passada. Ara tornem, fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc. El calendari no dona treva al Sabadell. En una situació de màxima urgència com l'actual, qualsevol cop d'efecte és benvingut. I guanyar el Barça Atlètic sempre és una bona dosi de confiança entre els arlequinats.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Dissabte a les 5 de la tarda i des del Johan Cruyff, Barça Atlètic, Centre d'Esport Sabadell. Segueix la transmi amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri.
Llançament, Cristian Herrera.
Dissabte 11 de novembre, a les 5 de la tarda, Barça Atlètic, Centre d'Esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc.
En Ego estamos cocinando un Black Friday por todo lo alto. Durante todo el mes de noviembre, llévate tu nueva cocina de diseño, sin IVA y con una Smart TV o una batería de cocina de regalo. Visítanos y encuentra la cocina que siempre has querido. Ego, tu cocina de diseño al mejor precio.
Tribuna Preferent, una hora de tertulia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, 5 minuts per sobre del punt de les 8 del vespre de tornar al Tribuna Preferent, i arriba l'hora de la veritat, el moment que tots esperàvem, perquè entre tanta decepció al Centre d'Esports últimament, el que no falla mai és la pizza Maximus. De fet, aquí la gent està expectant a veure què passa avui que Pau Vituri no està al capdavant del programa, a veure si li donem una mica més de sort al Raül Chao, que ha tornat a participar, i per aquí també deien, mira, Pau Vituri deia que si li toca al Raül Chao fem dues hores de programa la setmana que ve. Fins i tot per aquí l'Adrián Arroyo especulava que, com que el Pau Vituri ha participat en el chat, que la setmana que ve diria el seu propi número, estil la bola de l'Arandina en el sorteig del playoff aquell. Bé, tot això ja ho sabeu, perquè amb els amics de Pizzeria Napolitana Maximus posem aquest sorteig d'un sopar o un dinar per dues persones valorat en 40 euros, i del que és una pizza napolitana autèntica, aquesta Pizzeria Napolitana Maximus, que amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, és un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i que és, atenció, patrimoni immaterial de la humanitat per l'UNESCO. Es comença per una bona amanida. Imagineu-vos ara, Albert, Gerard, després del programa, arribeu a casa o aneu aquí al restaurant que està aquí, però per cert, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15.
Perdona, estic tallant la...
Sí, però... Perdó,
no, dic, hòstia, endavant, la teva veu m'ho estàs venent molt bé. No sé si està obert avui, però...
No, sí, sí, ja et dic, eh? A més...
Però tot el que m'has dit m'has convençut,
tu, Sergi. Tu surts d'aquí, i vas al restaurant que el tenim aquí propet. Sant Antoni Maria Claret, número 15. O que no voleu anar al restaurant, doncs truqueu al 683-11-88-19. 683-11-88-19. I vaja, doncs això, pots començar per una amanida, tries la teva pizza i després ho remates amb unes postres italianes de les bones. Amb Pizzeria Napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. I insistim, entre tots els participants del chat, doncs sortegem un sopar o un dinar per dues persones valorat en 40 euros. Doncs arriba el moment de la veritat, Roger Benet. Què fas? Canviant els colors dels llums? Per aquí, abans de... No mireu aquí.
No.
Espero que no hagiu vist el número de Raül Chau. Mira, que el tinc aquí localitzat. Vinga, Albert, va, seràs tu. Vinga. El responsable de decidir qui guanya aquest sopar o dinar per dues persones de la pizzeria Napolitana Maximus. Vinga, va, un número de l'1 al 49.
Doncs mira, el número 11.
I el número 11 no és Raül Chau.
Estava difícil avui.
Raül, em sap greu. Tampoc hem pogut fer-ho sense el Pau Vitoria aquí. El guanyador, per cert, és el Jorobi99, que també el teníem aquí força actiu al chat d'avui. Així que s'endú.
Compte amb això.
Tenim aquesta sorpresa. Mira, Raül Chau. Sí que ha guanyat una pil... No, tampoc m'ha tocat avui.
Running gag.
Raül...
Però cada cop participa més gent i és més difícil, també t'ho dic, perquè clar...
Sí, però Raül Chau porta molts programes...
Sí, sí. No.
Això treu-me el llum aquest, Roger, perquè, mare meva, m'està deixant...
Estem al paladi.
M'està deixant boig. Bé, doncs... No ha pogut ser tampoc per doncs aquest sorteig pel Raül Chau, ni amb llums de discoteca. No era el dia, deia el Raül Chau per aquí. Una llàstima. Bé, doncs a seguir participant. A veure si la setmana que ve doncs, li toca aquesta pizza al Raül Chau, que també estava ahir a l'estadi en aquest Sabadell 1 Sant C2, que per cert, per acabar de rematar doncs, el que va passar durant el dia d'ahir... Ja ho centro sobretot amb el tema més purament esportiu, que després en roda de premsa Gerard Bofill, Albert Gerard, doncs destacava els últims 35 minuts de l'equip, que és veritat que ho va intentar, però al final també, reflexió que fèiem a la redacció, que al final és la teva obligació, no? Perquè si estàs per darrere en el marcador, amb la situació que estàs, jugant a casa, òbviament, doncs ho has d'intentar, però per la resta de partit... No és que fessis un molt mal partit, no és que fossis molt inferior al filial de la Real Sociedad, però és un altre cop aquesta sensació de que el rival amb poquet et genera doncs, això molt de perill.
Sí, és un partit que bueno, ens ve condicionat amb el gol al minut 4, al minut 5, però realment la primera part la Real Sociedad està molt tranquil·la, no ha de pràcticament defensar a la seva àrea en cap moment, només un xut llunyà em sembla que és de carri, algú, de segona línia un rebot acaba en xut llunyà, però sense cap perill. I la segona part comença una mica igual, una mica apàtic l'equip, es troba la Real amb el segon gol, probablement amb el primer xut la segona part, i llavors és quan desperta una mica l'equip, desperta una mica la grada, però vaja, es posa, va fer un canvi la Real, va fer una mica més defensiu i realment no va patir, perquè sí que la grada va intentar animar una mica, però no va haver cap xut perillós l'últim quart d'hora. L'entrenador va dir que li va agradar l'última mitja hora de tal, però realment l'última mitja hora va haver un xut a porta des del Sabadell. Llavors jo crec que falta una mica d'encert a l'última penúltima passada per poder ser una mica més agressius i que equips com aquest puguin patir a la nova Creu Alta, que al final és el que tots volem, que no sigui un camp fàcil, que realment últimament és un camp fàcil, perquè el Deportivo no va fer res, va portar-se 3 punts, el Logroñés amb un de menys no va fer res, va portar-se 3 punts molt fàcil, i aquesta setmana no vaig veure que la Real sigui un equip per estar líder.
Em sembla que era el Sergi Garcés que deia la setmana passada, si és que aquest Sanse no és un equip que et passi per sobre, si és que veient el que no. Està fent aquesta temporada... Està tenint molt bons resultats i sobretot doncs, s'està consolidant això a la zona alta gràcies a la solidesa defensiva. Però no és un equip que et pugui atropellar com per exemple tu va fer durant molts trams de partit al Celta Fortuna. I això és el que va passar, però sí que és cert que més enllà d'alguna arribada en perill, sobretot recordo una contra de Manel Martínez, la sensació és que realment el Sanse, tot i aquesta empenta del Sabadell, tenia força controlada la situació. Gerard.
Sí, no, ara està pensant que haurem de reconstruir les muralles del temple perquè últimament s'estan enderrocant. Però ara estava pensant, no sé si ara t'agafo, però vam esgotar tots els canvis? Les finestres sí, però no sé si tots els canvis, perquè l'últim va ser per lesió, la de Beitia, crec.
Sí.
Jo crec que ens va faltar un canvi. Jo hagués posat a Naranjo per Manel, que estava exhaust, perquè el vam fer córrer de banda i banda, i jo crec que l'hem vist poc a Naranjo, i crec que hagués pogut donar una mica més de refresc. Jo la primera meitat, sincerament, no me'n recordo, l'he esborrat de la meva ment, i la segona part sí que vam veure... És el que
no vam esgotar tots els canvis, eh? En vam fer quatre, òbviament. El primer va ser l'entrada de Domènech per Monroy, per la lesió del valencià. Van entrar Nando i Vladis per Moyano i Ricard Pujol, i després el canvi de Gualda per Beitia.
Clar,
quatre Beitia, canvis, com dius, sí, tres finestres esgotades,
sí,
però
jo crec que amb Beitia, com que havies de fer el canvi ràpid, no sé si es van precipitar o no, però jo crec que era una opció claríssima de posar Naranjo per Manel, que ja et dic, no es podia aguantar, i va fer aquell sprint al minut 88 davant el porter, que jo crec que li amb l'ànima i el cor hi anava, però li fallaven les cames. Vam encertar en els canvis, que això tampoc a vegades no hi estem acostumats, i crec que és positiu, perquè, com comentava abans, vam trobar profunditat per les bandes amb Vladis i sobretot Nando, que és cert que no ha tingut massa oportunitats, però també quan l'hem vist no ha estat massa encertat, però jo crec que és un jugador que s'ha d'aprofitar, és un jugador que ha jugat a segona divisió A, per tant, algunes qualitats ha de tenir, i a falta d'extrems, jo crec que és un futbolista que pots tenir més minuts, que pot ser aprofitable, i al final em quedo amb el futbolista que té més qualitat, que és Cristian Herrera, que és el futbolista més determinant, que l'has de tenir sobre el camp i que diria que ha de jugar pràcticament els 90 minuts, perquè sap que si li arriba la pilota, pensava que amb els peus l'enxufava, però fins i tot amb el cap que no deu ser un especialista, també la va pentinar, ja et dic, Cristian Herrera et pot agradar més o menys. Sí que és veritat que les imatges del final del partit són impactants, crec que no sé si van ser les fotos del Roger que vaig veure per l'Instagram de Ràdio Sabadell.
Sí, diria que el Roger va fer fotos, però també hi havia algun vídeo d'això que se'l veia amb
molt llàgrima, impactant, exacte, cara, sí. I hem vist partits doncs que no ha estat encertat, que bueno, no, però realment és un futbolista de molta qualitat i determinant, i que esperem veure la seva millor versió, que ens la va donar la temporada passada.
Per cert, el tema físic que deies, ahir va ser un dia un altre cop nefast pel que fa a lesionats. Sobretot preocupa el tema de Pablo Monroy. Estàvem a l'expectativa de si el club doncs deia alguna cosa. Si no ho fa avui, doncs ho faran les pròximes hores, evidentment. Monroy s'havia sotmès a una resonància avui cap al migdia, cap a la una. No hi ha doncs això, resultats definitius, però mira, aquí estem veient, per cert, les imatges de Cristian Herrera que feia referència, Guardi, són del Crispolo, per cert, aquestes fotos, que com dius, vaja, imatges impactants.
No, se'l veu molt tocat. Sí que és veritat que Gerard Bofill va dir en roda de premsa que la meitat de la plantilla pràcticament estava en llàgrimes, però realment aquestes imatges, al final...
En aquest cas va ser literal, allò que
sí,
pots dir-ho...
No, hòstia, aquest primer pla, Roger, no me'l posis, però bueno, que els jugadors ho senten, que els jugadors... i creuen, perquè hi han hagut opcions de demostrar que no estaven amb l'entrenador, i creuen fins al final, però no surten les coses, i això és la realitat, és el que et marca el dia a dia.
Però no surten tampoc amb el tema dels lesionats,
no.
Que el que deia, que Monroy, això, que està a l'espera doncs de que els serveis mèdics li donin doncs els resultats definitius, però que tenia mala pinta, i toquem fusta, ferro i el que faci falta perquè no tingui la famosa doncs lesió de lligament encreuat anterior del genoll, però que tenia mala pinta. I després el tema de Beitia, que sembla doncs un trencament muscular, diria que a la zona d'isquios, i que perfectament el podrien perdre, no sé si el pròxim mes de competició, a falta de confirmació també oficial, creieu que hi ha un... perquè a més ho feia referència també tu, Guàrdia, amb el tema del físic, Albert, Gerard, no sé si creieu que l'equip té un problema amb el tema físic, ja no només això per la fatiga que pogués tenir durant el dia d'ahir, sinó amb el tema dels lesionats.
Bueno, el que sí que hem tingut segur és mala sort, també ara si just es lesiona Beitia quan sembla que pot tornar Baena, pues és una mica menys greu, però sí que estem tenint problemes, eh? El propi Naranjo, que tu el mencionaves abans, la pretemporada no l'ha pogut fer, llavors realment no sap si aquest jugador és vàlid o no, per una lesió. Després va Selga, canvi d'entrenador, que en teoria pots pues canviar de posició o canviar una mica la mentalitat, no? També es trenca més d'un mes. Sí que estem tenint mala sort, però jo crec que ens hem de centrar en els que poden jugar i intentar construir amb ells, perquè estem en una situació que no podem lamentar-nos o buscar excuses del titular seleccionat 6 mesos, pues bueno, mala sort. Ara mateix és sobreviure, bàsicament.
També pot anar lligat a que cada partit que hem viscut pràcticament des de la jornada 3-4 has anat al límit. O sigui, tant mentalment com físicament has estat jugant la vida a cada partit, i això al final també repercuteix en les lesions. I futbolistes com Beitia, que deies que ha estat 3 partits titular, en 2 d'ells al minut 60 ha hagut de demanar el canvi i l'altre dia se'l lesiona. Al final també hi ha 1000 contextos i jugadors, doncs, que tenen les seves peculiaritats, la seva recaiguda, jugadors que necessiten més continuïtat, més ritme, però és el que et deia, que ara mateix l'alineació la podem fer tots per dissabte perquè no tens massa on triar.
Doncs sí, perquè aquests problemes s'estan acumulant, i ara doncs a l'expectativa, insisteixo, del que passi amb Monroy i Beitia, però que, vaja, excepte sorpresa majúscula, evidentment estan descartats per aquest dissabte al Johan. Per cert, malauradament, un d'aquests jugadors que he esmentat serà protagonista ara, i és igual que faci una mica d'espoiler, perquè, vaja, ara ho descobrireu de seguida, però ja sabeu que més o menys cada 2 setmanes tirem aquesta secció del CES personal per conèixer el costat més personal dels futbolistes de la plantilla arlequinada. L'últim en passar va ser Nando García, i com bé sabeu, sempre deixa, doncs, el jugador en qüestió una pregunta pel següent que passi per aquesta secció. Doncs Nando García deixava aquesta pregunta el dia que passava el CES personal.
¿Cuál es tu profesión secreta?
Aquesta és la pregunta que deixava Nando. Anem a veure qui responia a aquesta qüestió amb una nova entrega del CES personal.
He estado bastantes años cortando por ahí en los vestuarios, pero este año de momento estoy retirado.
CES personal.
Nom complet.
Pablo Monroy Burgos.
Lloc de naixement.
Castellón.
Tens parella i fills?
Pareja.
On viu?
A quién se va a decir?
Una película.
Pues volví a ver hace poco Seven.
Una serie.
Vikingos o... Bueno, sí, Vikingos.
Una cançó.
No tengo canción favorita, la verdad.
El teu menjar preferit?
Pues quizá una buena carne.
El millor lloc per anar de vacances?
Pues ahora mismo mi viaje un poco que tengo anotado es Egipto.
Si no fossis futbolista...
Pues o bien algo relacionado pues con la preparación física o algo así, o puede ser que barbero, puede ser.
¿Quan vas començar a jugar a futbol?
Pues comencé con 3 añitos o 4 en el equipo del colegio, en Castellón.
Un referent?
A mí siempre me ha gustado mucho David Villa.
El millor entrenador?
Raúl Llona, el año pasado, podría estar.
¿Al millor moment de la teva carrera?
Poder jugar en Old Trafford, que creo que es uno de los mejores campos que hay en el mundo, puede ser que fuera eso.
¿Y al pitjor?
Con la lesión de cruzado que tuve, o el descenso con el Talavera hace un par de años.
¿Un estadio on t'agradaria jugar?
Bueno, quizás más emblemático, pues igual Wembley o el Bernabéu o algo así.
¿El teu somni com a futbolista?
Poder vivir de esto durante los años que pueda.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
Bueno, hace años sí que estaba un poco más con el tema de entrenador, pero poco a poco se me van quitando las ganas.
Ets molt de xarxes socials?
No tengo Twitter, Instagram uso muy muy poco, o sea que desconectado totalmente.
Amb qui et portes millor el vestidor?
La gran mayoría, creo que somos un grupo humano bueno, pero te podría decir... igual, pues Carri, Gualda, Chino, Cristian Herrera, Nando, Pau, Ricard. Me estaré dejando alguno seguro, pero bueno.
Exercici de memòria. Quan vas debutar a la nova Creu Alta en partit oficial?
Con la camiseta del Sabadell. La temporada pasada, con la S de Logroñés.
Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
Que cenas normalmente antes de los partidos, en casa.
Doncs aquesta pregunta que deixava Pablo Monroy, mira, el Toni Pacheco deia: heu agafat a Baselga i Monroy, i jo, doncs, quan vaig veure que Monroy es lesionava, no sé jo on posar-me, la veritat, perquè és que a més, en una de les respostes, en quin és el teu pitjor moment de la carrera, deia: una lesió que em vaig fer al creuat, i esperem que no sigui això, però vaja, que justament era, doncs, el protagonista del test personal. En tot cas, si s'acaba confirmant, una baixa molt sensible,
Sí, home, si és el creuat, seria acabar la temporada, seria un drama com a qualsevol jugador que pateix aquesta lesió. L'últim mes li estava costant perquè amb les expulsions, pues, no tenia molta continuïtat, però clar, si ara la jornada 10 ja et queda sense aquesta temporada, a més tenint ja historial de que ha patit aquest tipus de lesió, doncs sí que pot ser un problema, la veritat.
Sí, no, la línia, crec que és un jugador que no havíem descobert, perquè venia amb molt bones referències. Crec que el defensor màxim assistent la temporada passada amb la SD Logroñés, amb les expulsions i ara aquesta lesió, l'únic que puc dir és molts ànims i que la recuperació ens vagi el millor possible, i encara crec que no tenim, no exactament l'abast, doncs que sigui el menys possible i que no es confirmi, doncs, aquesta situació, perquè realment doncs seria una baixa sensible. Ens quedaríem només amb Chino Stals com a opció al carril dret.
Això t'anava a dir ara, que per cert, el Toni que deia això de que els havíem agafat a Baselga i Monroy, esperem no agafar el pròxim que passi pel CES personal, Us ho dic de veritat,
Que no volem agafar ningú, però
ja sabem qui és.
Sí, no ho podem revelar, deixar aquesta pregunta sobre què sopa o què menja abans dels partits a casa. Aquesta és la pregunta que llançava Monroy, però ja et dic, esperem no agafar-lo.
Per cert, no sé si podem recuperar jugadors al mercat d'hivern, però Marc Vargas em diuen que el Badalona Futur està explotant.
El Badalona Futur està molt
exacte,
bé.
No, a part de que està molt bé,
allà tenim, per cert, cedits Vargas i Pinyol,
Pinyol i exjugadors com Edgar, que sí, sembla sí, que viu una segona joventut, però em diuen que el rendiment, a part que està tenint molts minuts, que això evidentment sempre es posdiu en una sessió, que el rendiment és extraordinari. Per tant, no sé quina clàusula tenim, no sé si és molt lleig treure'ls el jugador a meitat de temporada, però si Monroy es confirma que està totalment trencat, doncs podria ser una opció molt vàlida, i si no, per la temporada que ve, el primer equip Marc Vargas.
Per cert, amb aquesta baixa, com dius, de Monroy, si s'acaba confirmant, ara, Albert, que trobarem a faltar a Vargas? Ho dic perquè, ho deia el Gerard, em sembla ara, que com a recanvi anava a dir natural, però és que no seria del tot natural. És que ara mateix, per aquesta posició del carril, tindries només a David Stals.
Sí, veient que l'únic recanvi és Stals, jo crec que sí que trobaríem a faltar Vargas o trobaríem a faltar qualsevol jugador. Jo crec que Stals, de mig camp cap endavant, sí que corre molt i posa moltes ganes, però les primeres 5 jornades, pràcticament la meitat dels gols són a l'esquena d'Stals. I, per exemple, un equip com el Barça, que serà molt ràpid a la contra, podem patir molt. No sé si s'ha explorat l'opció potser de que Nando jugui més retrasat que el que
és
costuma
una possibilitat
jugar normalment.
Perquè, a més, ell ho havia dit, que havia jugat en aquesta posició del carril anteriorment també.
Clar, tu al final la posició inicialment la tenies doblada. Evidentment, si se't trenca per tota la temporada és una catàstrofe i has de buscar solucions. Però jo crec que a inici de temporada tu tenies Monroy i per mi Stals, tot i que evidentment també he tingut errades i ha sortit en fotografies, però per mi la seva millor posició és el carriler dret. Crec que és on pot donar millor rendiment. Quan ha jugat d'interior, jo crec que, bueno, que li han faltat coses com a carriler dret, i per mi la setmana passada, un cop més, va tirar de cor, de coratge, i realment va fer jugades d'aquestes diagonals que tira, que marxa de 3 jugadors al minut 80, que no se li pot retreure res. Però ara a confiar en David Stals, en el Chino, en aquest carril dret,
i que no li passi res amb ell, que apunta, doncs, això, a ser titular aquest dissabte contra el Barça Atlètic, el partit de la 12a jornada. Per si no en teníem prou, déu-n'hi-do el rival que li toca ara al Centre d'Esports, i com a principal amenaça, per dir-ho així, del conjunt blaugrana, doncs un tal Pau Víctor. Què? Allò del temut gol de l'ex, que molts cops no s'acaba complint, perquè és que no sempre es pot complir, però sempre està sobrevolant aquest fantasma, aquesta setmana sí que realment és una amenaça.
Sí, bueno, jo aquesta setmana sóc optimista perquè pel que he vist amb el Mundial Sub-17 que comentàvem abans, el Barça, per exemple, aquesta setmana ha anat a... que era Majadahonda amb 4 jugadors a la banqueta. Llavors, crec que per aquí podem atacar, a intentar desgastar-ho i que no tinguin recanvis. I l'amenaça clarament és Pau Víctor. Si no m'equivoco, porta 5 gols, si va Pichichi o segon de Pichichi de la categoria, dinàmica del primer equip, inclús va anar a una convocatòria. Però Pau Resta i Puyol el coneixen bé, així que confiem que el puguin parar.
Sí, no, clar, més enllà de ser l'ex, és que pràcticament és el millor davanter de la categoria, per tant, aquí s'haurà d'estar molt atent. Jo l'únic, evidentment això ho tindran estudiat, però sisplau que xutin el porter, és a dir, jo que sóc un friqui de mirar-me els resums cada jornada, aquesta jornada va cantar, la jornada anterior també, evidentment només miro els resums, igual és l'única cantada que fa, però provem el porter i si surt bé ja, doncs ja ens penjarem la medalleta. Però més enllà d'això i d'aquesta conya, ens hem de fer forts, ens ho hem de creure i doncs evitar que aquest futbolista que estem veient en pantalla pels altuits, doncs Pau Víctor, que pugui tenir espais, que estigui ben cobert, que tingui jugadors a sobre i això, que no tingui ni mig metre quadrat per poder moure's.
Això és el que s'ha de fer, defensar bé aquest tio que és molt bo, que porta 6 gols, no 5 Albert, sinó 6, si no m'equivoco. Pichichi ha empatat amb Alberto Solís i Clau Méndez, del grup de la Primera Federació. Participa amb el conjunt blaurana, si no vaig errat, en un gol cada 112 minuts, que és una barbaritat. La temporada passada amb el Sabadell doncs ens va deixar 7 gols, i la seva mitjana de participació per gol era pràcticament el doble. Però vaja, que Pau Víctor, que això, que ja apuntava maneres, que és un futbolista que jo crec que tots tenim clar que no, la Primera Federació se li queda curta, però que òbviament doncs està brillant al Barça Atlètic i ho està demostrant amb aquests números. Roger Benet, ens quedem ja sense temps, no? Pràcticament, o què? Sí, no? Haurem d'anar tancant, així que res, li donem les gràcies. Què m'estàs dient? És que que tinc temps d'acomiadar. Sí, vaig acomiadar-me tranquil·lament. Et vaig a donar, mira, primer les gràcies a tu perquè te les maneixes, perquè has fet possible un cop més aquest programa, que segur que tècnicament ha sortit excepcional i no hi ha hagut cap queixa en el chat del Twitch. Gràcies, Albert Mengot.
Moltes gràcies per convidar-me i res, invito tothom a anar cap al Johan, que arriba la victòria.
Guardi, espero que t'hagis passat bé, gràcies.
Sí, a vosaltres per la feina que feu.
Gràcies també a tots els que heu participat al chat de Twitch, als que ens hagueu escoltat, i ara sí, que sembla que amb aquest acomiadament m'estic allargant una mica i el Roger Benet sembla que es posa impacient, així que res, ho haurem de deixar aquí. Ja sabeu que podeu recuperar el programa al nostre canal de YouTube i també al podcast de Ràdio Sabadell FM. Tornem la setmana que ve amb el Pau Vitoria al capdavant a partir de les 7. Demà més esports a l'Hotel Suís a partir de la 1 a l'antena de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, adeu!